Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. El govern canviarà les regles del joc de la preinscripció escolar. Vol modificar el decret que la regula perquè des d'ara les famílies amb fills celíacs o amb malalties cròniques digestives no tinguin els 10 punts de més que obtenien fins ara. No tindran tampoc 5 punts extra els nens que siguin fills o germans d'exalumnes del centre. Es mantenen, això sí, els punts per a germans de nens que estan cursant actualment en el centre. Ho ha explicat la portaveu Elsa Artadi, que ha dit després al Consell de Govern que, pel que fa a la celiaquia, ja s'ha tingut en compte que els menjadors, ara mateix, ja inclouen menús especials per a celíacs. Es posa en marxa aquest procés de modificació dels barems que havia quedat aturat amb el 155 i el govern espera tenir el decret aprovat a principis del nou any. D'altra banda, la Moncloa considera que les restes de Franco no poden ser enterrades a la catedral de l'Almudena perquè es podria convertir en un nou lloc de culte al dictador. El director de l'Oficina de Premsa de la Santa Seu, Greg Burke, ha aclarit, però, que el secretari d'Estat, Pietro Parolin, en la seva reunió d'ahir amb la vicepresidenta Carmen Calvo, no es va pronunciar sobre el lloc de la inhumació de Francisco Franco, tot i que tampoc s'hi oposa a l'exhumació, si ho han decidit així les autoritats competents. Aclareix que al cardenal secretari d'Estat li va semblar oportuna la solució alternativa que busca l'executiu de Pedro Sánchez. D'altra banda, l'Audiència Nacional ha arxivat la causa que es va obrir als acompanyants del president Carles Puigdemont quan va ser detingut el març passat a Alemanya. Es tracta de l'empresari Josep Maria Matamala, el professor Josep Lluís Alai i dos agents dels Mossos. El jutge Diego de Egea ha considerat que no hi ha indicis del delicte d'encobriment i per això ha decidit finalment arxivar la causa que es va obrir per una denúncia.
Ràdio Estel.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana, un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi. Viatges que marquen un abans i un després. Vivències que sempre recordaràs. El Club Més Amics t'hi porta. Vine amb nosaltres del 12 al 24 de gener a les festes del Timkat d'Etiòpia. Viu amb nosaltres la celebració de l'Epifania a la Jerusalem africana, la Libela. Del 12 al 24 de gener, Etiòpia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Nena, reina, obre'm, que sóc jo.
Nara,
com estàs?
Mira, que t'he portat unes cosetes.
I el teu?
Jo ja ho tinc, tu no preocupis, ja ho tinc.
De vegades les coses no són el que semblen. Un de cada tres avis ha d'ajudar econòmicament els seus fills amb la pensió. Podeu fer el vostre donatiu trucant al 93 112 70 10 o entrant al web caritas.barcelona. Caritas, no ens conformem.
Ràdio Estel.
És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per a totes i tots. Avui és dimarts, estan escoltant Ràdio Estel i això és gran ser gran. 60 minuts dedicats a la gent gran. Un programa fet amb la intenció de portar les novetats mèdiques, noves tècniques, nous tractaments i, sobretot, la manera de fer sentir a les persones d'un geriàtric que estan com a casa. Cada dimarts, persones expertes en geriatria ens mostraran com viuen i com se senten en una residència. A És Gran Ser Gran hi trobaran novetats mèdiques, noves idees, la consulta del treballador social, borsa de treball, diferents aspectes i opinions de residències i el seu personal. En resum, hi trobaran tot el que pot interessar conèixer a l'hora de buscar una residència. Salutacions a l'equip del programa que ara mateix els presento a les vies de so, José Matoses, a la direcció Josep de Martí. Josep, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Marc.
Tenim una tarda que sembla que es vagi a ploure i tot,
eh? Jo espero que no, perquè ja hem tingut prou de pluja, no?
Molta aigua tenim. I a la consulta del treballador social, Carles Reixac. Carles, bona tarda, benvingut.
Bona tarda, Marc.
I a la conducció, Josep de Martí. I qui us parla? Marc Rius. Una de les conseqüències de l'envelliment és que l'organisme perd calor amb facilitat. Té més dificultats per generar escalfor. Una protecció inadequada per enfrontar-se al fred podria arribar a produir un quadre greu, la hipotèrmia, que pot arribar a ser mortal. És molt important que us protegiu del fred, tant a l'exterior com a dins de casa. Fora de casa hem d'abrigar-nos bé els peus, mitjons de llana, calçat adequat i el coll. Uns bons abrics resistents al fred i a la humitat també aniran molt bé. Així com roba interior tèrmica que ajudi a mantenir l'escalfor del cos. És millor portar diverses capes de roba que només una, ja que així serà més fàcil adaptar-se al temps, als canvis de temperatura, afegint o traient capes. I també abrigueu-vos bé el cap, amb una gorra o una caputxa, ja que pel cap s'escapa part de l'escalfor corporal. Avui coneixerem diferents aspectes sobre el món de les residències i de les persones grans. Com cada dimarts, ens presenta i condueix els convidats el senyor Josep de Martí, que és jurista i gerontòleg, professor del màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa. De nou, bona tarda.
Hola, Josep. Bona tarda. Escolta'm, tornem a estar aquí i, saps, la setmana passada vaig tornar a fer un viatge.
Sí.
Per veure residències. En aquesta ocasió, en comptes de marxar a l'estranger, diguem-ne, vam anar pel nord d'Espanya. I hi ha hagut algunes coses que hem vist, algunes m'han sorprès i volia compartir-les.
Ah, fantàstic.
Mira, a Oviedo hem estat la primera vegada que en un viatge d'aquests que organitzem, que aquest era el número 27 dels que hem organitzat, hem anat a veure una residència pública. Perquè, la veritat, jo estic acostumat a visitar residències doncs, que o són d'una empresa, o són d'una empresària, són d'una fundació, d'una associació, però residències que siguin de la pròpia administració, des del temps que jo treballava de funcionari fa molts anys, no n'havia vist gaires. I vam veure una que es diu El Cristo, en un lloc que és Oviedo. I, la veritat, va ser interessant, eh?
Sí?
Va ser, sí, perquè l'edifici no era gaire bonic, una mica, el manteniment era una mica precari, però veus una cosa que és molt típica de l'administració. Si trobes empleats públics compromesos i amb ganes de fer coses, poden fer coses molt precioses.
Clar.
Tant de bo tots ho fossin. Però, aleshores, allà teníem a un director, que es diu Fernando Martínez Cuervo, que, per cert, és el president de la Societat Espanyola d'Infermeria Geriàtrica, i ens van explicar totes les activitats que fan, i una em va encantar. I és que tenen, que diuen, com una activitat transversal. I diuen, dos vegades l'any fan un mercat. Però un mercat pels propis residents i els seus familiars. I aleshores, van recollint coses i diuen, vostè què era quan treballava abans d'entrar? I una, jo, si una era modista, ja veu oli, perquè haurà de cosir botons, cremalleres, ha de refer la roba. Una altra diu, pues jo era ebenista. Pues i una altra diu, jo tenia una botiga, tots a la caixa. Aleshores, van preparant i van fent en una sala, de la, que és una mena de sala d'actes, la van omplint de coses, moltes roba, però més roba que acaben comprant els propis residents, els empleats o els familiars.
Està molt bé.
I ens van explicar la implicació que té la gent, i et dic, potser em va sorprendre perquè pensava, potser no faran tantes coses. I és que, malgrat que sempre que surt a la tele ens han de dir que hi ha una residència no sé on que ho fa malament, si tu entres a una residència, la major part de les vegades el que trobes són coses precioses.
Clar.
I després també trobes gent pues, que no està tan bé, que voldria estar a casa seva, però les circumstàncies l'han portat a trobar un substitut.
Si no està a casa seva és perquè no pot.
No, i a més, també hi ha una cosa, a mi em fa gràcia quan la gent diu, oh, imagina't, acabat una residència. Jo a vegades penso, ostres, que bé, que ha trobat la plaça pública o se la pot pagar.
És que perquè... abans, clar, abans ara ho parlàvem amb el Carles, abans d'entrar, abans els fills portaven els pares a la residència, va, ja me l'he tret de sobres, havia vist d'això. Però és que ara, i els seus pares qui van? És la gent gran que ja la busca, la residència.
Home, és que ara és una opció. Aviam, si tu tens la mentalitat de que una residència és l'asilo de les monjes i que en sales que estaran 30 persones, primer, que no estàs pensant en la realitat d'avui.
Clar, clar.
I segon, que avui dia les residències, i em sembla que avui tindrem temps de parlar d'aquest tema interessant,
sí,
és un lloc on hi ha atenció professional.
Clar.
Aleshores, jo vull... Ningú voldria anar a una residència. Jo no vull anar mai a un hospital.
Sí, com a casa no hi ha res.
I a més, si vas, si tens 85 anys, estàs perfectament de salut, tens el cap superclar, tens una vida tal, pues tu no necessites una residència.
No, clar.
Però et parlo d'una altra residència que vam veure també a Oviedo. I ja et parlaré d'un altre dia d'una que hem vist en un altre lloc. A Oviedo hi ha una residència que es diu Ovida, que és, té una peculiaritat. És un complex d'edificis que si sumes tot hi viuen 800 persones. Però en una part de l'edifici viuen estudiants de MIR. Aquests MIRs que saben que fan tan difícil. En una altra part de l'edifici viuen residents grans. I en una altra, persones amb diversitat funcional que hem d'anar aprenent. Ja no hem de parlar de discapacitats disminuïts, la paraula correcta és diversitat funcional.
Molt maco, m'agrada molt.
A mi em costa una mica, perquè jo encara vaig començar a treballar parlant de disminuïts, després em vaig acostumar a dir discapacitats i ara encara estic amb el canvi. Diversitat, persones amb diversitat funcional. I curiós, tenen un bufet on poden esmorzar i dinar els que poden.
Esclar, clar.
I ho fan junts.
Junts.
I la
molt
gent
bé.
Que és estudiant, molts fan voluntariat, amb la gent gran o amb la gent discapacitada. I han creat una comunitat, una cosa molt bonica.
És molt maco, això està molt
bé.
I,
bueno, és que al programa tenim convidats, no perquè xerri jo tota l'estona.
No, va, per juntes. I... Una altra cosa abans que és això, també m'han dit que veu menjar molt bé.
Mira, la veritat és que això dels viatges, jo no sé si em veus més persona.
No.
Però jo crec que una mica
potser
més persona...
Sí, depèn,
sí és que clar, hi ha una... quan viatges per l'estranger, fora, sobretot al nord d'Europa... Som més de verdura bullida, moltes vegades.
Clar.
Però aquí jo no conec la part d'Espanya o de Catalunya de verdura bullida, encara no l'hem visitada. Sempre és de xistorra i de sidra i de coses amb uns noms com... Com era això? Filloes, que era una mena de creps. Després, bueno, el programa no és de gastronomia, però gairebé ho podria ser. I es dic una cosa, moltes vegades en els viatges mengem a la residència.
Clar.
Perquè hi ha residències que tenen o un restaurant, o nosaltres avisem en temps, reservem, i mengem el que es menja a la residència.
Clar.
I avui dia s'ha de dir una cosa. Digui el que digui la gent, amb la major part de les residències es menja bé. Potser hi ha gent que li agradaria menjar coses que no li són saludables, però cada vegada hi ha més residències que diuen, vostè pot triar, i si vol menjar una cosa que no li és saludable... Aviam, vostè no és un nen que l'ha portat aquí la seva mare.
No estan presoners.
No, clar que no. Aleshores, la gent ha de perdre la por. Perdre la por aquesta que tenim. Oh, és que em portaran una residència. Jo sempre diem el mateix aquí. El 5% de la gent gran, el millor lloc com poden anar és una residència. I el 95% a casa seva. I aviam, ara li preguntaré aviam si està d'acord amb això que he dit. Tenim la primera convidada. Benvinguda, Montse Llopis.
Hola, benvinguda. Moltes gràcies.
Sí, ella és directora general d'ACRA. ACRA... Potser la gent del carrer no ho conegui, però la gent que treballa en residències, centres de dia, teleassistència, serveis a gent gran, coneix l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, que és la patronal més representativa d'aquest sector a Catalunya.
Així és. Representem gairebé el 70% de tot el sector a Catalunya. Mm. Com tu has dit, des de residències, centres de dia, habitatges tutelats, empreses de tuteles, teleassistència, bueno, sociosanitaris...
I jo diria que... Així com ACRA és una associació amiga d'inforesidències, personalment, a la Montse Llopis, em sembla que ens coneixem des de fa molts anys. Quants anys fa que treballes a ACRA?
Fa molts anys que ens coneixem i jo voldria dir que som amics.
Que som amics, per descomptat.
Doncs mira, jo vaig entrar en el món del sector d'atenció a la gent gran fa 20 anys. Venia d'un altre sector completament diferent, de multinacionals, de béns d'equip, o sigui, cosa molt diferent, i la veritat és que és un sector que m'ha enganxat moltíssim. Quan vaig entrar no sabia ni el que era una residència, i a tu crec que ens vam conèixer al cap d'un any, un any i mig, quan encara treballaves al departament
encara
era
funcionari.
Encara eres funcionari, sí.
I una cosa, recordant les residències que veies fa 20 anys i ara l'última residència que has visitat, han canviat força, no?
Han canviat moltíssim. La veritat és que ho estan fent molt i molt bé. Mira, abans quan parlaves dels viatges que feu, que ha sortit aquí, nosaltres, tu ja ho saps, Acre fa 15 anys que surt fora. Quan vaig entrar, a mi m'agrada molt viatjar i vaig pensar, a més, per la feina que tenia abans, estava acostumada. I el fet de compartir amb altres persones, amb altres països, el que es fa, pues, em va semblar molt interessant. I fa 15 anys que sortíem fora. I la veritat és que al principi les residències d'aquí eren unes residències com molt assistencials i al principi, sobretot, tendien molt a semblar-se als hospitals, perquè venien de lo que venien i tendien molt a semblar-se als hospitals. I quan fa 15 anys vam sortir, la primera vegada que vam sortir, vam anar a Suècia. Suècia, que és el paradigma de l'atenció molt personalitzada i, clar, vam veure coses fantàstiques. I vam dir, ostres, això ho podem aplicar. Ho podem aplicar a Espanya. Unitats convivencials petitones, la gent feia el que volia, com volia i com ho volia. I vam anar fent aquests viatges. Hem anat al Japó i hem vist robots cuidant a persones grans. Hem anat a Noruega i hem pogut veure el que tu has vist ara, també en aquest viatge que has fet ara, de que en el mateix espai, en el mateix edifici, compartien espai persones grans amb persones joves que venien per curar-se d'una drogodependència, amb persones amb discapacitat o, com has dit, la paraula?
Diversitat funcional.
Sí. I la veritat és que uns als altres s'ajudaven i compartien, i això és molt maco, això ho vam veure.
I a més, jo t'interrompré un momentet perquè ho vaig dir la primera vegada que vam parlar dels viatges. Els viatges d'inforesidències són com germans petits dels d'Acre, perquè jo vaig anar amb un d'Acre i vaig dir, home, Acre és de Catalunya i jo puc fer per tot Espanya. O sigui que, bueno, ja ho saps, perquè és on, però això de viatjar, a més, la gent sempre pot portar alguna cosa, no? Sigui gran o petita i vagis al país que vagis, sempre pots aprendre viatjant, no?
Segur que sempre aprens i compartint amb professionals que com tu o com les persones que van al viatge estimen el sector, estimen a la gent gran, sempre et portes alguna cosa. I la veritat és que darrerament, ja els primers anys, anàvem a veure coses i tot ens sorprenia molt i tot ho preguntàvem i pensàvem, que bé que ho fan, que bé que ho fan. Però quan em preguntaves, han canviat les residències aquí? Han canviat moltíssim. Nosaltres fa 5 anys que vam dir, escolta, és que anem a fora i veiem, tornem a casa contents, feliços, dir, ostres, és que estem treballant molt bé i amb molt menys diners, perquè les residències fora d'Espanya, bueno,
és ben cert, sí.
Són supercares i veníem aquí i dèiem, ostres, amb el que tenim estem fent un treball exquisit. Tant és així que vam dir, no només sortirem fora d'Espanya, sinó que ens quedarem a Catalunya i fem entre els nostres socis, cada mes fem una sortida i diem missions empresarials a casa nostra. És a dir, hi ha socis que fan d'anfitrions i diuen, jo comparteixo com treballo la CPO, jo comparteixo com faig el tema del menjar texturitzat. I així ens anem fent aquests viatges i són pues, com una alè d'optimisme i de compartir. Jo sempre dic que compartir, tu dius, sí. Heu copiat els viatges. Em sembla molt bé, copiar i millorar és fantàstic.
I a més, aquests viatges que feu per aquí, jo sé, i aquí en el programa, recordes, Marc, van tenir els de Guissona, que van venir, que havíeu anat i estaven orgullosíssims d'haver ensenyat la residència i de que altra gent hagués pogut. I una cosa, ara hem dit Guissona, i recordes que havien vingut, que eren els de la cooperativa, els de la vícola de Guissona.
Sí, exacte.
Després, parlem amb gent que té fundacions. Una cosa, qui té residències actualment? Qui és l'amo de les residències? Perquè diem associacions, fundacions, també hi ha empreses, l'administració...
De fet, a Catalunya, estem parlant de Catalunya, és un sector molt heterogeni, i hi ha molta diversitat. Hi ha residències molt petitones, de 25 places, 30 places, i hi ha residències que pertanyen a grups empresarials, de capital risc, hi ha residències que pertanyen a empreses o a fundacions catalanes centenàries, i hi ha una mica de tot. De fet, el 70%, jo diria que el 70%, sí, 70%, 60% són residències privades d'iniciativa mercantil, crec que hi ha un 20% que són residències fundacions d'iniciativa social, i després hi ha aquest 10%, més o menys, que són públiques.
A més, a Catalunya tenim una gran tradició de cooperació privat i públic, no? Hi ha residències privades que han vingut i sempre la pregunta, tenim el Carles Reixac, treballador social, i sempre diem, col·laboreu amb l'administració? I ens diuen, sí, tenim places col·laboradores, o tenim concert, o tenim prestacions econòmiques. Això és un exemple que podem donar de Catalunya a la resta de l'Estat o altres llocs, no? Aquesta forma de col·laboració.
Sí, la col·laboració público-privada a Catalunya sempre ha sigut molt, molt important, però més ara, amb la i ara ja ho era fa molts anys. Jo quan vaig entrar ja hi havia aquestes residències col·laboradores que jo em va costar entendre i pensar, què és això? I és que l'administració no pot donar el servei amb les poques residències que té i col·labora amb entitats privades privades i els hi dius, tu els hi posa les condicions, unes condicions específiques, i llavors pues, col·laboren amb l'administració. Però això amb la llei de la dependència s'ha fet més i més gran. Quan totes les persones tenen dret a tenir un servei públic, evidentment l'administració ha de col·laborar amb el sector privat i oferir aquestes places amb unes condicions especials a tots els que tenen aquestes necessitats.
I una cosa, a vegades veiem una residència i diem, bueno, això és un lloc on hi ha gent que té cura de gent, i ens fixem molt en els que reben l'atenció. Però, aviam, jo a vegades us he escoltat a Acre parlant de quanta gent treballa a les residències i com és això un sector d'activitat i generador, que és impressionant. Digue'ns alguna cosa d'això.
Sí, bueno, jo estic molt contenta de treballar en el sector que treballo, tot i que nosaltres no treballem en Acre directament amb persones grans ni amb la gent que et cuida aquestes persones grans. Sí que quan visites residències o quan veus els treballadors, que evidentment estan molt professionalitzats, amb els anys han fet certificats de professionalitat, fan molta formació. Penseu que per Acre cada any passen unes 5.000 persones a formar-se en petits cursos, amb certificats de professionalitat, vull dir, es van formant molt i molt. Però la gent que treballa en residències, a part de ser un sector generador de riquesa, d'ocupació, ha permès que la dona s'incorpori massivament al mercat de treball, perquè ha deixat de tenir l'obligatorietat de cuidar les persones grans i, per tant, s'ha pogut incorporar a aquest mercat de treball. La gent que treballa a les residències, a més, és una gent fantàstica. Jo he tingut... La meva mare va estar uns mesos abans de morir en una residència i he viscut el dia a dia, dic dia a dia perquè anava cada dia a veure-la, el dia a dia de com treballen, amb quina professionalitat, amb quin carinyo, amb quin... O sigui, que ens assupleixen a nosaltres, però a més amb professionalitat, coses que nosaltres potser no sabríem fer, acompanyar amb una dutxa... O... D'una manera, és fantàstic, vull dir.
Això...
Són els meus ídols.
Sí, la veritat és que és el que veiem... Quan ve el programa, que moltes setmanes ve gent de la residència, quan diem, sí, vol saludar amb algú? Moltes vegades qui volen saludar és la persona que els ha ajudat a llevar-se al matí, els que els ha acompanyat, que és com una nova família, no? O una part, diguem-ne, d'una família estesa. Aleshores, sí que et volia preguntar, si algú que ens està escoltant diu, home, a mi m'agradaria treballar en una residència... Què cal tenir? Perquè dius, feu molta formació, però no és qualsevol que pot anar allà i cursar-se a treballar.
No, sortosament no és qualsevol. Hi ha diferents perfils professionals, hi ha molts perfils professionals a les residències. Diríem que des del gruix són les gerocultores, són auxiliars de geriatria, que són persones que tenen que tenir una formació professional de grau mig, o si no, un certificat de professionalitat que faci compatible la seva experiència amb una formació, que em sembla que són, ara ho dic de memòria, però al voltant de 600 hores, vull dir que és molta, molta formació, i a part de tot, pues, reciclant-se amb formació molt petitona, molt curteta, com tractar les nafres, com treballar a l'ACP, l'atenció centrada a la persona, que és això que ho hem copiat dels països nòrdics, i ho estem treballant aquí, als països nòrdics i també a Amèrica. Es té molt en compte la voluntat de la persona, i això, sortosament, aquí a Catalunya i a Espanya, jo crec que a Catalunya molt també, estem posant a la persona al centre, és a dir, els desitjos de la persona gran, què és el que vol la persona gran, quan ho vol i com ho vol, això és importantíssim. O sigui, jo crec que a les residències i als centres de dia el que hem de donar als professionals que estan allà és seguretat i confiança a aquestes persones, i sobretot que tinguin ganes de llevar-se cada matí, que tinguin ganes de dinar, que vegin que el menjar és atractiu, que no és una sopa que ara amb texturitzats fan verdaderes virgueries.
Vam tenir una persona aquí que va venir de la residència a Itaca, que és associada a Acre, que ens va explicar, recordeu-lo, del ou ferrat texturitzat, sí. I al final...
Jo l'he provat.
Ah, doncs pues mira...
molt bo.
Jo hi vaig anar a provar-ho, i ara hi ha un vídeo que vam penjar al canal d'Inforesidències de YouTube, i jo estic amb tu, i a més...
És fàcil, ho pots menjar sense mastegar.
Ho pots, i a més, és aquesta qüestió, ja ho hem dit moltes vegades, això del texturitzat, que és com un puré, però que es pot menjar amb forquilla. I aleshores no tens la sensació...
Ja no és
de
el puré aquell triturat, clar.
No, i a més que tens... Algú a fer amb la boca, no sí, és només empassar, sinó no és mastegar, però no, tens una...
No, i els colors, són colors diferents, molt semblants als colors que són normal, o pràcticament iguals. És molt important. Jo crec que un dels plaers que té les persones grans és el menjar, l'alimentació. Sí, jo hi he vist molt amb les residències, esperen amb ganes l'hora de menjar. Però si l'hora de menjar, a més, és un moment que et dona colors, que pots triar... Sí. Al principi no es podia triar, ara les residències majoritàriament tenen dos menús i pots triar, i el dematí molts es preparen, s'aixequen i es agafen a l'esmorzar com volen. Aquestes coses ajuden a mantenir ganes de viure, ganes d'aixecar-se cada dia, això és molt important.
I Montse, quan parlem del sector podem parlar sempre d'oportunitats, però també hi ha uns reptes que té, i vosaltres, com a representants d'una part molt important, heu d'afrontar aquests reptes. Quins són els reptes que té el sector ara pel davant? El sector de residències, atenció domiciliària i centres de dia?
Nosaltres vam fer ara fa pocs mesos, hem presentat el que és el portafoli estratègic de cara als propers 2 anys, i hem fet, per això hem fet un DAFO. Vull dir, hem dit quines són les nostres oportunitats, quines són les nostres amenaces, i bueno, tenim oportunitats, tenim moltes, perquè diem és una cada vegada la població serà més envellida, tindrem més persones grans dintre de... Per tant, un repte és com atendrem aquestes persones grans, sobretot persones grans que dintre de 30 anys, 40 anys tindran, i potser menys, dintre de 20, les persones grans que vagin a residència tindran bàsicament formació universitària, coneixeran les tecnologies perquè les hauran viscudes i cada dia, i per tant voldran una atenció molt diferent. Seran persones grans més actives que les persones...
Amb el
portàtil. Ja ens hi trobem ara, ara ja hi ha aquestes necessitats. Clar. Jo crec que un dels reptes és trobar professionals per treballar en el sector. Aquest és un repte. Miracre forma part d'una organització internacional que ens reunim periòdicament. Ahir van estar aquí 15 persones d'Eslovènia que volien saber com treballàvem, directors de residències, i és el repte que jo crec que té tota Europa, jo diria si tot el món. O sigui, necessitem molta gent per treballar en aquest sector. És un sector que convé dir-ho, i que convé anar a les escoles, i que convé compartir, i que convé obrir els centres. Perquè la gent, jo crec que quan comença a treballar en aquest sector, tot i que és un sector dur, que es treballa 24 hores al dia, 365 dies a l'any, és un sector que és molt gratificant, perquè no es posa tornillos, és que estàs cuidant a persones, i les persones grans són delicioses, perquè et venen amb un somriure, perquè... Sí. Llavors, aquest és un repte, trobar aquestes persones, perquè costa molt trobar professionals per treballar en aquest sector. Costa perquè és això, 365 dies a l'any, 24 hores al dia, aquest és un altre. I després també hem de prendre aquesta exigència que vindrà per part de totes les famílies i també de les persones. Hem de ser capaços d'entomar-la i donar-la, i fer-ho amb recursos que cada cop, jo estic convençuda, que no creixeran. L'administració no té molts diners per atendre la dependència. Probablement els hauria de treure d'uns altres llocs, però en aquests moments ens trobem amb la realitat que tenim. Per tant, haurem de ser capaços de fer més amb menys, o fer més amb el mateix. I necessitem, i és un repte, que els treballadors cobrin més, perquè és un sector que no està especialment ben pagat, però també és un repte aconseguir que l'administració pagui unes tarifes més elevades, perquè quan ella controla el 70% del sector, o l'administració paga més o nosaltres no podem pagar més als treballadors. Vull dir, al final és un peix que es mossega la cua.
I Montse, sigui com sigui el futur, ACRE estarà ja acompanyant i formarà part d'aquest futur, no? Perquè sou un interlocutor important per la Generalitat.
ACRE farà 30 anys aquest any que ve, el 2019, per tant estarà sempre al costat dels socis. ACRE no té res més que els socis, i per tant estem molt encantats de treballar-hi per ells. La setmana passada ens van donar el premi, ens van donar el premi a la millor organització empresarial de l'any 2008, CECOT ens va premiar en això. I al final jo dic, aquest premi és dels socis, perquè nosaltres treballem cada dia pels socis i ho fem amb il·lusió i amb emoció.
Doncs Montse Llopis, directora general d'ACRE, que és l'Associació Catalana de Recursos Assistencials, recordem, és la patronal més representativa del sector d'atenció a gent gran i dependència de Catalunya. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres, i res, si et vols quedar a escoltar els següents convidats, encantats que estiguis amb nosaltres.
Moltes gràcies, Josep.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Parlem de la borsa de treball d'Inforesidències, i això és parlar d'una borsa de treball en internet que fan servir a tot l'estat sempre que són 800 o
més
de 800 residències, centres de dia i atenció domiciliària. Recordem, ens ho acaba de dir la Montse Llopis, és que aquest és un sector que no ens l'acabarem, és que necessitarem gent com a mínim d'aquí fins a 35 anys. Després ja veurem què passa. Però, Carles, quines ofertes tenim a la borsa de treball ara?
Doncs bé, avui portem ofertes dobles i triples. Què volem dir amb això? És a dir, una residència que ha publicat més d'una oferta a la vegada. Trobem, per exemple, que la centre residencial Blau Almeda, a Cornellà de Llobregat, està buscant a dos gerocultores, a part també d'un metge. Així mateix, la residencial Cugat Natura, a Sant Cugat del Vallès, busca una gerocultora i una infermera. I també a Barcelona, la residència Cim Vella Terra busca una gerocultora i la residència Sant Gervasi Parc, a Barcelona Ciutat, una gerocultora. Si sortim de fora de, diguem, de Barcelona província, trobem que la residència La Via Gran a Banyola està buscant ni més ni menys que dos gerocultores i també un infermer o infermera.
Sempre ho diem. Avui dia, si ets infermer i no treballes, és perquè no vols treballar, com a mínim en una residència. I si tens ganes de formar-te, tens diverses formes de formar-te. Ens es recordava la Montse Llopis. Aviam, si et vols formar i treballar tenint cura, cuidant a gent gran, és una feina molt gratificant i, a més, és una feina en la que mai tindràs atur. Potser, esperant una miqueta més, acabaràs guanyant més diners, però feina no et faltarà. I la pots trobar a la borsa de treball d'inforesidencias.com.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Aquesta és una de les cançons que totes les persones grans, Josep, la recordem. La recorden i la recordem.
Home, i a més, representa una realitat social important d'una societat de postguerra, sí, feminitzada, on molts homes havien mort.
Sí,
i quina família no tenia la seva tieta a casa?
És una cançó trista, però és molt real. Qui no té la tieta? Ha tingut, sí, o l'ha tingut, o la té la sort encara de tenir-la.
I a més, Joan Manuel Serrat, és un privilegi.
Doncs escoltem-ho.
Sense trobar ningú com ahir, com demà. La seva soledat és el fidel amant que coneix el seu cos plec a plec, pam a pam, escoltarà el miol d'un gat castrat i vell que en els seus genolls d'or els llargs vespres d'hivern. Hi ha un missal adormit damunt la tauleta i un got d'aigua mig buit quan es lleva la tieta. Hi ha un missal adormit damunt la tauleta i un got d'aigua mig buit i un mirall escardat. Li diràs, et fas gran, com ha passat el temps, com han volat els anys, com somnis de jovent pels carrers s'han perdut, com s'arruga la pell, com s'ensorren els ulls. La portera al seu pas dibuixarà un somrís, és l'orgull de qui té algú per escalfar-li el llit. Cada dia el mateix, agafar l'autobús per treballar al despatx d'un advocat gandul, amb qui en un altre temps ella es feia l'estreta, d'això fa tant de temps. I ho recorda la tieta, amb qui en un altre temps ella es feia l'estreta, d'això en fa tant de temps. Recorda la tieta que sempre té un plat. Quan arriba Nadal, la que no vol ningú, si un bon dia pren mal, la que no té més fills que els fills dels seus germans, la que diu tot va bé, la que diu tant se val. I el diumenge de Rams comprarà el seu fillol un palmó llarg i blanc i un parell de mitjons. I a l'església tots dos faran com fa el mossèn i lluaran Jesús que entra a Jerusalem. De la vindurets per obrir una llibreta cal estalviar els diners com sempre ha fet la tieta. Més o menys com tothom, se l'endurà un agri cap al forat profund. Llavors haurà pagat el minxol i el taüt. Els salms dels capellans, les misses de difunts i les flors que seguiran el seu enterrament són coses que sovint les oblida la gent i fan bonic les flors amb negres draps penjant i al darrere uns amics descoberts fa un instant i una esquela que diu ha mort la senyoreta, descansi en pau. Amén. I oblidarem la tieta.
Esteu escoltant És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Molt bé, doncs nosaltres, després d'escoltar Joan Manuel Serrat amb la tieta ara, doncs, si et sembla, Josep, obrim les línies per si alguna gent...
Em sembla perfecte.
Ens vol fer alguna pregunta, sàpiga que ho pot fer marcant el 93-409-2771 o el 93-409-2772.
I continuem la tarda. Aquest matí, a partir de les 9, de 9 a 2, hi ha hagut un acte preciós a l'Hospitalet de Llobregat.
Ah, sí?
Sí, sí, sí. Mira, la Fundació Santa Eulàlia, que és una d'aquestes fundacions, diguem-ne, molt arrelades, tan arrelades que, diguem-ne, que va sortir del terra fa uns quants anys, ara ens diran quan, al barri de Santa Eulàlia de l'Hospitalet, i actualment està gestionant dues residències a l'Hospitalet, a més de diverses coses interessantíssimes, com uns pisos compartits, tenen uns serveis d'atenció primària que donen, diguem-ne, suport, acompanyen als que són públics, després tenen també uns centres d'estimulació cognitiva, Gestímul, que van venir fa unes setmanes, i han organitzat un acte preciós. A més, amb un títol molt bonic. Jornades tècniques, qualitat i calidesa en l'àmbit d'atenció a la dependència.
Molt tendre el títol.
I han vingut gent molt, molt reconeguda, el Miguel Ángel Verdú, que és un catedràtic de la Universitat de Salamanca, que és un dels promotors de la idea de qualitat de vida, dient que la qualitat de vida es pot mesurar. interessant. I tenim amb nosaltres una persona que... Benvinguda, Montserrat Gonzano.
Bona tarda.
Que tu has sigut... Bueno, ets infermera de professió i durant 25 anys has sigut directora d'una de les residències de la Fundació Santa Eulàlia aquí a l'Hospitalet. De quina de les dues?
La residència Santa Eulàlia. Vale. Sí, sí, la residència.
Perquè els que ens cridi, els que ens escoltin des de l'Hospitalet saben que hi ha la residència Jericó, no?
Sí.
I la residència Santa Eulàlia.
Santa Eulàlia.
Al barri de Santa Eulàlia.
Al barri de Santa Eulàlia, sí, sí.
I, escolta'm, això d'organitzar aquestes jornades des d'una fundació, interessantíssim, no?
Bueno, doncs sí, aviam, la Fundació Santa Eulàlia, conjuntament amb l'entitat, el grup Catalònia...
Sí, Fundació Creativa Catalònia.
Això mateix. Ja fa... Ha sigut el tercer any que organitzen aquestes jornades formatives per diferents professionals del sector... I, bueno, ha sigut aquesta matinal, aquesta jornada de matí, i, bueno, molt interessant, i tal com has dit tu, amb el
Miguel Ángel Verdugo...
Exacte, i altres professionals del sector que ens han aportat les seves ponències i les seves... tot el que han pogut aportar, sí, sí.
Correcte, a més hem tingut a l'alcaldessa de l'Hospitalet...
Núria, sí, Núria Marín...
La regidora, la veritat... Sí. I una cosa molt important, 200 persones en una sala i gairebé no marxava ningú fins al final,
fins
això és tot
final.
Un èxit, i felicitats tant a la Fundació Santa Eulàlia com a Fundació Creativa Catalunya. Sí. Catalònia, perdó, no Catalunya.
Sí.
Però no només vens tu, també tenim una altra convidada, que és la senyora Maria Vergers Riber.
Riba.
I la veritat, ens veniu a parlar... d'una iniciativa molt interessant que té a veure ja no amb la Fundació Santa Eulàlia, sinó amb la parròquia Santa Eulàlia Provençana de l'Hospitalet i Mans Unides. Què heu fet?
Això mateix. Bueno, a veure, és que tu, Josep, m'has preguntat sobre la Fundació, perquè ens hem trobat aquest matí.
Sí.
He estat al matí amb això, de la Fundació Santa Eulàlia, i ara, doncs, a la tarda ens has convidat perquè... parlem o expliquem una miqueta què hem vingut a fer la Maria i jo, Bueno, nosaltres hem vingut a explicar una miqueta... Nosaltres dues som catequistes de la parròquia de Santa Eulàlia de Provençana, i hem vingut a explicar una miqueta, a part de fer la catequesis de primera comunió, doncs fa uns anys que hem creat... a Hospitalet, perquè és el primer grup que es crea a Hospitalet, el grup de Mans Unides. I, bueno, si us sembla, us expliquem una miqueta de què va i què és això.
Sisplau, endavant.
Sí? Què? Sí? Bueno, no sé si voleu que us fem 5 cèntims de Mans Unides. Em sembla que és conegut per tothom què és Mans Unides. És una organització no governamental per al desenvolupament de l'Església Catòlica, formada per voluntaris. Això és molt important. Quina és la finalitat? La finalitat és lluitar contra la fam, la pobresa, el subdesenvolupament i les causes que provoquen. Suposo que és conegut de la majoria de gent que va néixer a través de les mans de les dones d'Acció Catòlica en l'any 1960. Van llançar a Espanya la campanya contra la fam al món, dedicant una jornada a recollir fons mitjançant una col·lecta en parròquies i escoles destinades als països de l'Àfrica i l'Índia. Aquesta jornada se celebra des de llavors el segon diumenge de febrer i ha assolit una gran popularitat. Conservant aquesta originària identitat femenina i catòlica, tota persona, dona o home, de bona voluntat, pot col·laborar amb Mans Unides. Suposo que voldríeu saber d'on procedeixen aquests fons d'aquesta...
Home, jo sé d'on procedeixen uns poquets, perquè avui estàveu venent una loteria.
Ai.
O sigui que... I em sembla que no sóc l'únic que molta gent ha volgut col·laborar amb vosaltres, però sí, segur que volen. Tothom vol saber d'on venen els diners.
Hem aprofitat aquest matí la vinentesa de que estàvem en aquesta jornada del matí, i hem aprofitat per vendre uns números, que ara ho explicarà una miqueta la Maria, de què anaven aquests números, perquè, bueno, en definitiva, els diners que recollim i demanem van destinats, doncs, a la pobresa i a la fam, que és el que hem explicat al principi. No sé si la Maria pot...
Sí, Maria, explica'ns això de la rifa. Aviam si algú voldrà anar a l'Hospitalet a comprar uns quants números.
Bueno, pues ja... amb ell li hem demanat, amb el Josep li hem demanat si volia comprar números per una cistella, i ell diu, ai, una cistella de Nadal, a mi m'agraden els torrons. I nosaltres en seguida li hem dit, no, no és de Nadal, és d'Advent. I s'ha quedat molt sorprès.
Home, jo, aviam, Marc, tu havies sentit parlar mai d'una panera d'Advent?
No.
Ah, vale, perquè jo,
mai, no.
Amic, sort que no han dit de Quaresma, perquè no sé, sí que m'hagués semblat de molta gana, això.
He sentit a l'Advent quan diuen que s'han de podar les plantes, però
sí, a mi em sonava l'Advent, però... em sonen els calendaris d'Advent, però una panera d'Advent ens ho heu d'explicar.
Bueno, pues, la panera d'Advent potser també som pioners nosaltres, com som pioners dels grups de Mans Unides a l'Hospitalet. Ha nascut ja fa uns 5 anys o així que ho fem, arrel de que en la nostra parròquia, com abans ha dit la Montse, pues hi ha molta activitat, i el grup de l'Esplai fan la panera de Nadal. Els nens de l'Esplai venen números per la panera de Nadal.
Està molt bé.
Clar, vam dir, pues, home, no farem una altra panera de Nadal. Pues, què podem fer? Pues, una panera d'Advent, que són les 4 setmanes abans de Nadal. I llavors, la rifa és el dia 30 de novembre, i el diumenge, dia 2... de desembre, que és el primer diumenge d'Advent, s'entrega a la parròquia, a la missa de les 11:30, allà oficialment, davant de tothom. Normalment sol vindre el president de Mans Unides, Joan Martí, i llavors allà, pues, se li dona la panera a la persona que li ha tocat, i se li donen els diners al president de Mans Unides.
I per comprar, suposo que s'ha d'anar a l'Hospitalet, no deu tenir una pàgina web per comprar aquests de Riba.
No.
L'any vinent, perquè ja que esteu innovant tant...
Amb els d'Hospitalet ja ens conformem.
Sí.
Per això ho pensarem, per una altra vegada.
Sí, potser ens dona una idea, oi?
Així podem dir la pàgina web al programa i potser, escolta, la Bruixa d'Or va començar de menys, O sigui que...
Bueno, això és una de les coses que fem. Després també ara el 7 d'aquest mes, d'octubre, el diumenge, a la missa també de les 11:30, va vindre a l'Iñaki Alegria, que és un missioner laic que és metge pediatre i està a l'Hospital de Gambo, Etiòpia. I bueno, aquests dies està per aquí a Barcelona, ha fet bastantes conferències i així, bueno, va vindre a la parròquia, va explicar, inclús va portar unes diapositives de la feina que ell fa allà, ja fa, em sembla que va dir, uns 5 anys que hi és, i, bueno, portava també uns llibres que ha escrit ell, i que, clar, com és lògic, pues, la venda d'aquests llibres anava per la seva, a l'hospital i la seva obra. Llavors, bueno, a la sortida, pues, també, o sigui, com que està relacionat també amb Mans Unides, pues, els vam vendre, ell els va firmar i els va dedicar, i bueno, la gent va respondre molt, inclús ara que ja d'això en continuem tenint i ens en continuen demanant.
Doncs moltíssimes gràcies per venir, Maria Vergés, Montserrat Gonzano. Demostrem en el programa És gran ser gran que no hi ha edat per deixar de fer coses,
no.
Que podem ser productius, no. I que ser productiu no vol dir només guanyar diners per un mateix, sinó que donar-se als altres és una manera, jo diria, molt egoista de treballar, perquè se'ls veu feliços en la feina que fan. I avui havíem deixat pel final un capítol del programa que normalment fem abans, que és la consulta amb el nostre treballador social.
Sí.
Carles.
Sí. Doncs avui la pregunta que ens ha arribat és la següent. En Jordi, des de Tarragona, ens pregunta: estem valorant la possibilitat de portar el meu pare a una residència, ja que té 86 anys, cada cop és més dependent de nosaltres i és vidu. És cert que les residències privades són millors que les públiques? Almenys això he sentit. És un... Sí, és una pregunta una mica polèmica, no?
No, i què ens dius?
Doncs bé, primer de tot, volia fer incidència en un tema concret, i és que entenc que és que el fet que vulguin optar per una residència és perquè el seu pare cada cop està més dependent i que no el poden tenir a casa, perquè hem de recordar sempre que el millor és que ella pugui estar a casa seva pròpia o a casa del fill.
Que normalment coincideix amb el que la persona vol.
Exacte,
més, no?
Exacte. Per aquí va la segona part, i és que hem de tenir molt en compte que si realment el fet d'anar a una residència és una necessitat, primer de tot, en Jordi hauria de parlar amb el seu pare i preguntar-li si està d'acord. Uh-huh. I amb aquesta línia és molt important que si està d'acord, que quan vagin a veure un centre o un altre, vagin a en Jordi, que és el fill, amb el seu pare. Perquè el seu pare, al final, és qui viurà, serà la seva nova llar, i que ha de decidir quina li agrada més.
Clar, potser la privada no li agradarà i li agradarà la...
Hombre, sí, digue'm, Marc, perdó.
No, que potser la privada no li agradarà i li agradarà la
exacte,
pública.
Exacte, sí. Sobre això que dius
o
tu,
revés.
Marc, sobre si és privada o pública, de fer un petit incís amb el tema de les places públiques. Perquè ja sigui un centre 100% públic o un centre privat en el qual hi ha places públiques, en Jordi no ha d'oblidar que el tema d'una plaça, diguem, pública, va per allà de dependència. Per tant, si no ha tramitat ja, l'hauran de tramitar. I ja per últim entrem en el tema que ens preguntava si és millor una privada o una pública. Segons la meva opinió, no n'hi ha de millors ni privades ni públiques. El més important són, sobretot, unes poques coses que són el personal que tinguin, és a dir, com treballa aquest personal, com s'hi senti la persona i com el personal tracta la persona, ja que tots sabem que avui dia totes les residències treballen molt bé i cada persona es pot sentir molt bé, però s'ha sentit cada seva. I encara més important, triïn la que triïn, i un cop hi visqui el pare d'en Jordi en aquesta nova llar que serà la seva residència, si hi va, és molt important que el vagin a veure tants dies com puguin, perquè sigui o no sigui casa seva, diguem, és a dir, que serà la seva nova llar, una persona vol tenir a la gent que estima a prop. Mm-hmm. Molt important.
I després, tu ho has dit molt clar, el problema és si t'agrada molt la pública, però no tens plaça.
Exacte.
No? O sigui que...
és una altra qüestió.
I recordem una cosa que has dit molt clar i que abans enllaço amb el que ens deia la Montse Llopis al començament, i és que amb això de la cooperació pública-privada una persona pot tramitar tota la plaça, tota la llei de dependència, i quan li diuen a vostè li toca una plaça pública, potser va a una residència de la Generalitat, però potser va a una residència d'una fundació o d'una empresa.
Exacte.
Que ha pactat amb l'administració que tindrà aquestes persones. Jo em quedo amb aquesta idea de que preguntar a la persona és fonamental.
És fonamental.
Encara tenim aquesta cosa de fa uns quants anys que diu he ingressat el meu pare a una residència. I veiem que la gent està canviant, perquè aquella mare, aquell pare que deia amén a tot... Em sembla que ara els veiem a Cuéntame en aquestes pel·lícules d'abans.
Hi ha poc joc.
Però, aquí hem tingut gent... Recordo aquest senyor que va venir que dic, no, és que jo vinc perquè la meva dona és la que ha anat a la residència i jo no vinc. Gent que té a la seva filla en una residència. És que la idea de les residències que tenim molts, que no hem visitat, que no hem visitat mai una residència, però les hem vist en una pel·lícula, ho hem llegit, és que s'ha de desmuntar totalment. El que jo sempre ho recomanem aquí. Si tens un amic que viu a la residència, vés a visitar-lo. Li preguntes, i a més pots trobar-te que ell no et coneix, però normalment, encara que sembla que no et conegui, mal no li fas estar en una estona. Si tens fills petits, porta'ls a la residència. Hi ha molta gent que diu, home, és que aquest xou perquè vegin... Aquest xou és la vida.
Clar.
I aquest xou seràs tu d'aquí uns anys. I també sabem una cosa, i ho hem vist aquí, a tot arreu, no és només el que li fas bé al nen, és que molta gent gran es revifa quan veu un nen petit, perquè això ho tenim marcat, i tu pots, aquesta sensació de que no, si és un nadó l'agafen a coll, a vegades fins i tot un nino que sembli un nen l'agafen, i els nens és que alegren la vista.
Sí,
hem
tant.
Vist residències que tenen guarderies, van portar, recordes aquells de Lleida, que tenien la guarderia pels empleats, i deien que era la vida de les residències on els nens. O sigui que moltíssimes gràcies, Carles, i, i no m'he acabat d'acomiadar. Moltíssimes gràcies, Maria Bergers i Montserrat Gonzano, per haver convertit aquesta estona amb nosaltres. Espero que vengueu tots els tíquets i pugueu fer un senyor donatiu a mans unides.
Sí, que... Gràcies.
Molt bé, i Montse, segueixes amb nosaltres. Moltíssimes gràcies, també, per haver-nos acompanyat. No sé si t'ha quedat alguna cosa del que hem dit que que volies dir?
No, la veritat és que comparteixo molt de les coses que heu dit vosaltres en funció de les residències i també felicitar a la Fundació per tota aquesta tasca que esteu fent. M'ha agradat gràcies. Molt venir, moltes gràcies.
Ah, doncs pues no serà l'última. A la gent que li agrada venir, al cap d'un temps torna. O sigui que...
Tornaré.
El Josep el posa a la llista blanca o a la negra?
Felicitats pel programa.
Molt bé. Gràcies. Avui no llegiré la història, només recordaré... Sabeu que anem regegint aquests relats?
Sí, per què no la vol llegir, no? Tenim temps?
Sí, tenim temps. Doncs mira, és que tinc aquí un... Saber, recordeu la Mariana Verònica Gaiano, que va venir amb nosaltres una vegada i ens va regalar, el llibre Sentiments i Arrugues, que es pot comprar en internet de l'editorial La Torratxa, i a més ens va dir que podíem llegir. Aleshores, tinc una, jo he triat una que es diu La Lucrècia. Mira, diu, la Lucrècia va ingressar a la residència el mateix dia del seu aniversari, un 7 de febrer. Me'n recordaré sempre perquè em va dir: sou la meva sort, una dutxa, un llit còmode i el primer sopar calent després de tants anys. He tingut fred i roba vella i bruta, sabates trencades, he conegut el dolor, l'amarga pena de ser pobra i una desgraciada en la vida. Benvinguda, li vaig dir. Aquí ja és benvinguda una vella pobra com jo, va preguntar amb un somriure tímid. Per descomptat, li vaig contestar. Durant una estona vam parlar de coses intranscendents i no directament relacionades amb el motiu del seu ingrés. Lucrècia, sóc jo, la Rosalia, una cuidadora del centre. Què et passa, res? T'he sentit tossir. No, res, no podia dormir. M'encantaria ajudar-te, si puc. Moltes gràcies. Com me n'alegro, va dir la cuidadora Rosalia. Estàs bé aquí, Lucrècia? Va preguntar Rosalia. Sí, tinc tots els motius per estar-ho. La Lucrècia va obrir el calaix de la tauleta de nit. Va empènyer a un costat el drap de llana i va treure una tauleta de xocolata, de la qual va partir-ne dos trossets, una per ella i una altra per mi. Cada vegada que passis per la meva habitació, te'n guardaré un tros. Aquest és el nostre secret. Havíem parlat bastant estona aquella nit. Un matí vaig sentir que la Lucrècia tossia violentament quan anava pels passadís cap a la seva habitació. La vaig trobar estirada al llit, tapada amb una manta de retalls de diversos colors, sobre la qual dormia un gat de color mel. La vaig incorporar i vaig comprovar que havia atacat els llençols d'orins. Vomitaré! D'un salt vaig córrer cap al bany i vaig portar-li una palangana. Una hora més tard va entrar el metge. Bon dia, Lucrècia, què li passa? Li va preguntar. Et fa mal quan te'n passes res? No estic segura, va contestar la Lucrècia, deixant escapar un sospir profund. Va mirar el metge amb ulls conciliadors, confiants i plens d'esperança. El metge coneixia bé aquesta mirada. Després de receptar-li algun medicament, el doctor li va comentar que seria aconsellable que prengués aire pur del jardí, que no havia d'abusar d'estar agitada al llit. La Lucrècia se sentia afortunada de les atencions que rebia, una espècie d'oasi en el desert de la seva vida.
Fantàstic.
Sembla. És un regal de la Mariana. Mariana, si ens escoltes, moltíssimes gràcies.
Veus com hem tingut temps?
Sí, escolta, això és un plaer.
Molt bé, doncs. Vale, pues, ens veiem dilluns vinent.
Dimarts.
Dimarts
vinent.
Molt bé, doncs fins aquí és gran ser gran. Els agraïm que hagin decidit sintonitzar amb nosaltres i els esperem el proper dimarts, no dilluns, com havia dit, com sempre, a les 5 de la tarda. Ara els deixem amb el programa El Mirador de l'Actualitat, conduït per Ignasi Miranda. Adéu-siau.
És gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius. Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Si tens mòbil Android o iPhone, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la.
Ràdio Estel et convida cada diumenge a la taula de l'Evangeli, una conversa sobre el missatge litúrgic dominical. Celebra amb nosaltres el 20è aniversari del programa. La taula de l'Evangeli, cada diumenge a 11:15 del matí i a 6:45 de la tarda a Ràdio Estel.
Els diumenges a les 8 del vespre, la cantata del diumenge. Johann Sebastian Bach a Ràdio Estel. Cada setmana, una de les 200 cantates d'església d'un dels músics més importants de tots els temps. Un regal per l'oïda i l'esperit. La cantata del diumenge. Cada diumenge a les 8 del vespre, a Ràdio Estel.
RadioEstel.cat. Totes les opinions, totes les reflexions sobre l'actualitat de l'Església a RadioEstel.cat, el teu portal d'informació.